Sigueu molt benvinguts, portes obertes, braços oberts avui al Teatre Poliorama, convertit en aquest camp de refugiats, en aquesta costa del Mediterrani, també en Pèricles, el príncep de Tir, que es veu obligat a fugir. Avui un dia realment molt especial, els que ens esteu sentint aquí a través del Matí de Catalunya Ràdio, al Teatre Poliorama, hem volgut acompanyar de goll de gom en aquesta aventura que és Shakespeare, Lluís Llach, el Mar a Mar i aquesta crisi que tenim damunt la taula. Joan Lluís Botzo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anna Rosa Quintana, com estàs?
Cisquella.
Cisquella. Oi, oi, oi.
Tindríem algun problema.
Oi, 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 oi.
M'acabes.
Ara sí que ja anem a l'APM directament. Andreu Gallent, com estàs?
Molt bé, bon dia.
I l'Ariadna Peia, què tal?
Hola.
Ariadna, tu ets la responsable d'aquesta coreografia meravellosa que hem vist ara, eh? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Que fantàstic.
Molt contenta.
Escolta, a mi m'agradarà molt que la gent pugui entendre així d'entrada, Joan Lluís, Anna Rosa, què heu volgut explicar amb aquest Mar a Mar. Perquè ara hem sentit, la gent que ens està sentint des de casa, han sentit una peça que la tenim en l'imaginari col·lectiu d'aquest disc d'en Lluís Llach de l'any 85, però Pèricles, el príncep de Tir, és un Shakespeare que, a més, mai s'ha representat, ni aquí ni a Espanya, no?
No, no. Se n'ha fet alguna funció per alguna companyia estrangera en un festival, però programat per una companyia catalana o per una companyia espanyola no s'ha fet mai. És una de les obres que se n'hi diu Problem Plays.
Problem Plays.
Problem Plays. Són 4 o 5 obres de Shakespeare que, per les dificultats de l'espectacle, es munten poc. Quan, en realitat, Pèricles va ser, en vida de Shakespeare, un dels més grans èxits.
Cisquella, a veure, explica'm, ara et diré Cisquella 10 vegades.
Sí, sí.
Sobretot per desfer l'aquí.
Cisquella, Cisquella, Cisquella.
Matina massa.
Sí. Escolta'm, Anna Rosa, realment fusionar Shakespeare, Lluís Llach, Mar a Mar i el conflicte dels refugiats, que és d'això que...
És un còctel molt atof.
Bueno, és un còctel imprescindible.
No, sí, la veritat és que quan vam llegir la Pèricles, a primera lectura, bueno, doncs és una obra de, com una mena d'odissea, que és un imaginari tipus d'aquest estil. Però, clar, només hi ha unes paraules claus que on passa l'acció és a Mitilene, a tota la mar mediterrània, i de repent se t'obren els ulls i la vista pensant que el que li passa a Pèricles és el que passen milers i milers de persones que volen cercar una nova vida i que pateixen a les pateres i que s'ofeguen i que perden a la família. I de sobte vam analitzar l'obra des d'aquest punt de vista i ens va semblar brutal. Una obra que en principi és un argument bastant senzill, però que donant-li aquesta mirada realment es converteix en una obra, cosa molt èpica, molt emocional, no? És un gran, jo crec que hem intentat fer un gran poema, una cosa molt poètica sobre aquestes dificultats, no?
En els passis que esteu fent, ja en públic, la gent s'emociona moltíssim al final de l'obra.
Molt, molt.
I em deia l'Anna Rosa que això no ho vivíeu des de l'inici, des de feia molts muntatges, no? Perquè
sí,
contenen l'emoció fins al final, no?
Sí, clar, perquè quan una obra és una comèdia, hi ha un feedback constant amb el públic, que és la rialla.
Sí. Llavors, ara aplaudeixen, ara.
Es fent un diàleg amb el públic, sí, i et riuen això, saps que els hi està agradant, etc, no? I et vas comunicant. Mentre que Mar a Mar es queden molt clavats a la butaca des del començament. No interromp el públic, no interromp ni una sola vegada, ni tan sols per fer un aplaudiment. I el primer dia que ho vàrem fer, la primera prèvia, pensàvem, ostres...
Home, ara a mi m'ha costat sortir, eh?
Sí, clar, es van quedant com molt emocionats i, en canvi, això es trasllueix que al final l'aplaudiment és dels més compactes i dels més forts que hem sentit al llarg dels no menys de 45 anys que portem en aquest ofici.
Explica'm, Andreu Gallent, perquè a mi m'han dit que això va sortir d'un repte que en Jofre Borràs, que és l'ajudant de direcció, li va plantejar al Botzo i a la Cisquella llegint el text de Pèricles, príncep de Tir, oi que sí? Explica-ho.
Exacte, sí, el Jofre Borràs es va llegir l'obra i els va plantejar amb ells de fer una adaptació. I ells, després de pensar-s'ho molt, van decidir que la música de Lluís Llach podia ser un gran company de viatge per aquesta història de Shakespeare, no? Jo penso que realment hem aconseguit molt bé el que volíem, que era una història molt poètica i molt emocionant, no? I que la música del Lluís Llach ens serveix perfectament per explicar aquesta història, perquè en el procés de creació, bueno, va ser molt fàcil adonar-se que el Lluís Llach té moltíssimes cançons referents al mar, referents a l'exili, com aquesta mateixa. Llavors, ha estat molt fàcil triar la música perquè n'hi havia tanta on escollir per un espectacle d'una hora i mitja que ha estat fàcil. Llavors, a més, la sensibilitat, la poètica de les melodies del Llach, les lletres, el que expliquen, ens van perfectes i la gent, jo penso que una part de la catarsi emocional que fa al final de l'espectacle és gràcies a la música.
Justament parlant d'aquesta música, amb en Lluís, ara fa molt pocs dies la Marta Vives va anar a trobar-lo a la vora del mar, el van a trobar a la vora del mar, perquè ens expliqués avui a tots què significava per ell Mar a Mar, d'on havia sortit aquest disc que l'any 85 a ell el va desencallar d'un moment emocional difícil, i ens explicava això.
Mar a Mar és un disc una mica especial per l'entorn que el va envoltar durant la seva, entre cometes, creació. Resulta que jo venia de fer un disc que deia T'estimo, i que mentre feia T'estimo la meva mare va agafar una malaltia, un càncer de fetge, i va morir. I em vaig, evidentment, amb una mare hi ha un cordó umbilical que si es trenca és espantós. Aleshores, curiosament, em vaig prohibir fer cançons relacionades amb la mort de la meva mare. Trobava que no ho havia de fer, que tenia de mantenir la puresa del record tal com era, etcètera, etcètera. I aquesta pretensió va ser un fracàs absolut, perquè em vaig quedar bloquejat durant molts mesos. No podia composar res. Al final em vaig permetre, i va ser com si obrís una deu d'aigua i van començar a sortir cançons. Crec que les quatre primeres va ser Mar a Mar, Ni que només fos, El núvol blanc, Tinc un clavell per tu, i potser encara algun altre. Però en aquest disc hi vien aquestes cançons. I la primera va ser el Mar a Mar. Per què el Mar a Mar? Perquè jo havia utilitzat sempre el mar com una metàfora vivencial. Era l'excusa per poder dir coses, no? Ho havia fet des del principi, era una referència. A més, jo estava boig pel mar, navegava, em suïcidava a vela per aquests mons de Déu, jugant-me la vida. I vaig pensar que era bonic que en homenatge a la meva mare utilitzés aquell element que més havia fet servir per cantar, que era el mar. I va ser casualitat, ja per començar el nom, no? Mar a Mar, o sigui, però el que passa en català, que és com si mare i mar sortissin de la mateixa arrel, en francès passa el mateix, no? O sigui, és extraordinari.
I aleshores vosaltres vau agafar aquest Pèricles, Príncep de Tir, que també és la història de l'amor de Pèricles per la criatura. Expliqueu una mica, perquè la gent entengui el vincle entre Mar a Mar, això que ens explicava ara en Lluís, i aquest Shakespeare, que és també una història de patiment.
Vam veure d'entrada que ens convenia canviar el títol, perquè Pèricles ens remet al personatge atenenc creador de la democràcia, sí, al segle de Pèricles, i aquest Pèricles nostre no és aquest personatge.
No és aquest.
No és un grec del segle V abans de Crist.
Vau pensar, la gent se'ns confondrà.
Això mateix. I aleshores ens va agradar molt el títol de Mar a Mar, perquè és el que ens situava. Nosaltres, quan vam agafar l'obra, vam veure en una edició anglesa les ciutats on tenia lloc l'acció de Shakespeare. Efes, Antioquia, Mitilena, Tarsus... Tot això són ciutats del nord-oriental de la Mediterrània, i les identifiques ara com els punts calents de la immigració. Aleshores vam dir, si això Shakespeare ho tenia posat com una novel·la d'aventures, de naufragis, de pirates, de segrestos, de morts falses, de morts ressuscitats, ho posem en aquest context i resulta un contrast molt ferm, molt fort, molt, L'altre dia una persona em va dir dos adjectius de l'espectacle que són els que més m'han colpit. Em va dir, diu, és pur i cru. I això em va agradar molt.
Segurament és el millor que et poden dir, no?
Em va agradar molt. Sí, vaig pensar que eren dos adjectius que me'ls quedava.
Què tal?
De totes maneres, jo crec que volies una miqueta l'argument. No sé si preguntaves
sí.
Una mica per l'argument.
Perquè... Però més que res perquè la gent entengui que clar. Aquí vindran a veure una història, també.
Sí. Bueno, l'argument, de fet, comença, el que hem plantejat nosaltres, comença amb un camp de refugiats, amb una nena que està plorant, perquè això, evidentment, no està a Pèricles, i llavors apareix un personatge que és una deessa, que és la deessa de la natura, que li explica, per consolar-la, una història. I a partir d'aquí fem el paral·lelisme entre el camp de refugiats amb el que aquests personatges, aquests refugiats fan els propis personatges i li expliquen la història amb aquesta nena. En el fons, per tornar-li l'esperança. Perquè, evidentment, aquesta història... Bueno, al final,
aquesta nena no té els pares allà.
No té els pares. Aquesta nena està sola a mig un camp plorant, com hi ha molts
com
nens.
Com moltíssims nens. Com avui en parlarem d'aquests nens,
estan
nens
arribant
no acompanyats.
Aquí a Barcelona, que avui, que avui estàvem parlant d'això. Aquests nens que estan totalment desemparats, aquesta és la gran paraula. I llavors el que passa és que comencen a explicar la història de Pèricles que fugint d'un tirà, com molts dels que fugen per motius polítics, motius de violència, fugint d'un tirà, es fa la mar i llavors arriba, bueno, passa diferent, arriba un país amb què l'acull però després l'estan perseguint, llavors naufraga. Evidentment tenim una situació de que arriba a una platja extenuat i el recullen, com passa amb molta de les persones que fan aquests viatges, llavors el recullen. Allà té la gran sort de que s'enamora de la filla del rei i tot sembla que és felicitat, però llavors torna a embarcar-se i la dona que està embarassada, com també hem vist en moltes pateres que han donat a llum a les pateres,
sí, sí.
Doncs hi ha una dona embarassada, la seva dona està embarassada, pateixen una gran tempesta, un naufragi, neix la criatura i a la dona en part morta la tiren al mar. Llavors, per això dic que és molt paral·lel a molts casos dels que hem pogut veure.
Per tant, era absolutament exportable, per entendre'ns, fer pensar a la gent que ens està sentint ara sí. Amb les històries que cada dia els expliquem en primera persona.
I llavors, sí. Bueno, ja no sé si explica més l'argument.
No, ja
està. Que vinguin.
Però, que vinguin al teatre a veure.
Això, tot això es va barrejant amb que hi ha uns moments en què tornem al camp de refugiats, perquè en el fons aquests companys d'aquesta nena són els que li estan representant això.
Sí, sí.
Val?
I a partir d'aquí, l'Andreu agafa les músiques de Lluís i fa un exercici increïble, perquè hem sentit que cantaven a capella. Això són 9 actors que fan 30 personatges diferents i que, a més, has adaptat la música de Lluís en aquest espectacle perquè sigui tot veu i...
Sí, bueno, m'agradaria dir que el punt de partida va ser que el Lluís Llach ens donava permís per fer el que volguéssim amb la seva música. O sigui, i agraint aquesta generositat, clar, és un punt de partida per començar a fer una nova partitura per un espectacle que ja des d'un principi volíem que fos diferent i especial. El sol fet ja de que els actors siguin els propis músics, la pròpia orquestra, ja ho fa diferent. Llavors, per mi el procés de creació ha estat això, una aventura de llibertat, de poder agafar la música del Llach, no? I dinem aquí a teixir un nou instrument per explicar aquesta història que, com ara explicava l'Anna Rosa, que és tan real i té tants paral·lelismes. Llavors, jo crec que això ho fa molt autèntic. També és veritat que una de les altres dificultats, i per no dir virtuosisme d'aquest espectacle, és que a banda d'actuar i cantar a capella, el cos l'utilitzen constantment perquè la dansa és un dels elements més elementals d'aquesta funció.
I aquí comença el protagonisme de l'Ariadna Peya, perquè aquest és un espectacle de Degoll de Gom on, contràriament als que ens esteu sentint, que esteu acostumats en aquests muntatges del Degoll de Gom, que són espectaculars des del punt de vista de l'escenografia, per explicar Mar a Mar heu optat per una... Nosaltres estem asseguts damunt d'uns fardos, no?
Uns fardells.
Però hi ha poca cosa més que això.
Poca cosa. És un espectacle d'una complicadíssima simplicitat, saps?
No?
Perquè la simplicitat, moltes vegades, això que dius, només les veus despullades. Sí, sí, les veus despullades són molt més complicades de vegades de fer funcionar que no pas amb una orquestra al darrere. Els cossos ben austers...
I... Ara les hores que s'ha passat l'Ariadna assajant.
Tot això és...
Perquè tu els fas bellugar, Ariadna.
Sí. Sí, la veritat és que tenim un equip d'actors que són espectaculars i supervirtuosos i han fet una feina superrigorosa durant tot el temps d'assaig, que ha sigut bastant llarg, i un entrenament per poder cantar, ballar, interpretar, o sigui, passar d'un lloc a l'altre. A part, és un espectacle superemocional, vull dir que realment s'han de connectar tota l'estona, és molt físic i és això que dius, no hi ha elements escenogràfics, per tant, tot s'explica amb el cos, amb el seu treball d'intèrpret.
Després parlarem amb ells, però en Roger Casamajor, en Pèricles i la Mercè Martínez, per exemple, no estem acostumats a veure'ls en musicals, no? I en canvi, tu els has fet ballar, els has fet cantar i naturalment...
Són boníssims.
No? No. Sí, la Mercè Martínez sé que la tenim vista dels
la tenim, musicals. Sí, però potser no... Potser la tenim més associada.
Almenys jo no? La tinc molt associada. Ella va ser de la generació primera que en l'Institut del Teatre van acabar els estudis de teatre musical
fent
un taller que vam dirigir l'Anna Rosa, en Miquel i jo sobre un espectacle de Goll de Goma. O sigui que els vincles que tenim amb ella ja des del teatre musical són molt intensos.
I tu, Ariadna, has treballat amb ells, perquè clar, ells a part de la dramaturgia i dels personatges que fan, evidentment, treballen amb el cos, bàsicament, per fabricar l'impacte del que és l'onada, del que és la desesperació, del que és els moviments, no?
Sí, el moviment surt molt està al servei de la història, absolutament, i per mi una de les coses més importants era que poder comunicar molta part del que està passant a través de les coreografies. I aquest ha sigut el punt de partida. Llavors, a partir d'aquí treballem molt amb les experiències emocionals de cada un dels personatges per generar aquestes experiències col·lectives, com pot ser un exili o... Sí.
Andreu, vau convidar el Lluís Llach, vosaltres, a un assaig, i nosaltres després li vam preguntar... Què li havia semblat? I ens va dir això.
A veure.
Quan vaig assabentar-me que la gent de Goll de Goma em faria un espectacle les meves cançons, que hi serien les meves cançons, ostres, és una sorpresa. Després sabia que estava en bones mans, perquè en Botso, bé, si és que ella, són gent que han treballat moltíssim amb la música... I al mateix temps, sorprès, perquè vaig veure que si barrejava el Pèricles, el Shakespeare, Déu meu, jo no sóc digne d'entrar en aquesta morada de Goll de Goma i la meva música. Un dia, abans que ells m'ho ensenyessin, que van tenir l'amabilitat d'ensenyar-m'ho i que vaig anar-hi molt humilment perquè... quan tu ets l'excusa per una creació, val més que quedis a casa i callis i siguis humil, perquè tu no has de condicionar la creació de l'altre. Ja el condiciona que hagin escollit, però la creació ha de ser un acte de llibertat i, per tant, amén i s'ha acabat. Ara, un dia m'arriba un vídeo d'un amic, que em sembla que no van ser ells, i a les xarxes hi vaig sentir la manera... com enfocaven la meva música. I precisament té relació amb això que parlàvem abans. O sigui, és la sorpresa de que algú ha endevinat perfectament moltes coses que jo he fet servir a Astres, en el Pont de Mar Blava. I és aquesta utilització polifònica de la veu que a mi em va semblar meravellosa. O sigui, realment... jo no he vist l'obra, per tant sé que s'utilitza la meva música per una història de Pèricles que serveix per explicar també la història actual del Mediterrani, aquest cementiri bellíssim, terriblement vell, que tenim aquí darrere, per explicar les coses de la migració, el desastre de la migració, que Europa no ha sabut tractar i que malgrat que ja porta anys no sap tractar, i és una vergonya per el que n'hem dit sempre, el nostre mar de cultura i de comunicació, que el somiem així al Mediterrani i resulta que l'hem convertit en un mar de marginalització. Clar, que a mi em fessin servir per això, només és un privilegi. He de donar les gràcies, moltes gràcies per treballar amb això. A més, gràcies per arreglar-me les cançons, perquè jo el que he sentit de les meves cançons és millor que el que jo vaig imaginar, i espero que us vagi molt bé i que la gent entengui l'esforç, perquè a més jo crec que ho feu des d'uns paràmetres gens comercials, que no vol dir que no siguin molt comunicatius, però l'esforç que representa l'intent que esteu portant a terme. Moltes gràcies com ciutadà d'aquest món i d'aquest mar.
Segurament és el millor, Joan Llisbots, Rosa Sisquella.
Podem tornar a posar?
És veritat que vosaltres no havíeu sentit el que ens havia dit en Lluís en aquesta entrevista. I...
No, ell va venir aquí a la sala d'assaig del Poliorama el mes de juliol. Realment va ser molt amable, molt cortès, ens va dir que li havia agradat molt, però així amb aquesta extensió no es va esplaiar, Ara no, estem xocats.
És emocionant sentir aquestes paraules, sí.
Hem volgut respectar al màxim el que li va dir a la Marta el dia que va poder pujar aquí a la vora del mar, cap al nord, perquè s'havia d'anar a viatge, no podia ser aquí si no hagués estat aquí. Però ell realment se sent que heu agafat l'esperit de les cançons i l'heu, i a més l'heu fet servir per una finalitat que per ell és bàsica.
Jo és que en el procés de creació musical de l'espectacle, jo com a compositor m'he sentit molt afí a la seva sensibilitat. Vull dir que jugar amb la seva música per mi ha estat un plaer. No sé com explicar-ho, però era com una connexió molt fàcil amb el seu joc melòdic. Llavors, harmonitzar-lo o tergiversar-lo fins i tot, clar, ha estat un gust que... És com que la música d'una altra també la sents pròpia, no? Llavors, quan va venir ell a escoltar-ho, diu, m'has millorat, jaja! I penso, bueno, és que hi ha un punt que és molt agraït sentir-ho per
I després
per
una altra cosa que ha dit Anna Rosa Sisquella, que és que ho heu fet amb paràmetres comunicatius intensos, que no vol dir comercials, és a dir, que no heu fet un espectacle perquè el Teatre Poliorama s'ompli només de persones amb ganes de veure bon teatre, sinó amb ganes de comunicar allò que Pèricles i la música d'en Llach poden aportar. No?
Sí, jo crec que és cert. Vull dir que en aquest cas vam decidir... Justament, sempre havíem treballat al Teatre Victòria, últimament, però vam decidir venir aquí al Poliorama perquè aquest tipus d'espectacle era més recollit, perquè també pensàvem que potser no seria de tan massiu, perquè, bueno, és per, tot i que estem veient que sortosament...
En què et bases, per dir? En què et bases? Si m'has dit abans... Que totes les sessions que heu fet, la gent flipa.
Sí, no, per això et dic que estem veient ara que realment la gent hi connecta molt. I que jo hi mirava la platea i hi ha molt tipus de públic transversal, d'aquest que hi ha gent jove, gent gran, o sigui que a vegades dius, bueno, o sigui que perquè de més al llac, jo formo part molt de la vida de moltes persones, vull dir que li he representat moments importants. Uh-huh. Però també el que és molt bonic és que la gent que molt jove, que no el coneix ni forma part de la seva vida, el conegui. Això també és una de les coses, jo crec, importants d'aquest espectacle, no?
Doncs benvingut sigui. Avui recordeu, els que ens esteu sentint, que hi ha una funció benèfica en favor de Proactiva Open Arms i de Creu Roja aquest vespre a les 7 de la tarda aquí al Poliorama, i que hi haurà sessions a partir de dimecres, perquè dimecres hi ha l'estrena, i a partir d'aleshores, quant temps estareu?
Els que vinguin avui comprin l'entrada és com si donguessin directament els diners a Open Arms o a la Creu Roja, perquè aniran directes. O sigui que si algú vol fer una donació i es vol aprofitar de l'espectacle, doncs
és la millor manera,
les dues coses.
La millor manera de fer-ho. Andreu Gallén, Ariadna Peia, moltíssimes felicitats. Anna Rosa Sisquella i Joan Llisbots, una vegada més, gràcies. Ara farem una pausa i després sentireu un altre número. Durant aquestes dues hores sentireu i veureu, els qui sou aquí al teatre, quatre números d'aquest espectacle. Heu vist Les Corrandes d'Exili, ara quan tornem de la publicitat en veureu un altre, Som tu i jo. Ara tornem.